L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, de nena ferida a dona salvatge, amb Júlia Pascual i Sara Sarmiento. Sara Sarmiento i Júlia Pascual. Senyores, benvingudes. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, buenas a todos.
Hola, Gaspar.
La Sara Sarmiento acaba de publicar De niña herida a mujer salvaje, a Grijalbo. Sara, la Sara Sarmiento és psicòloga, psicoanalista, professora de ioga, especialitzada en dependència emocional, trauma... Sara, això de nena salvatge, o dona salvatge, millor dit, sona una mica explosiu, oi?
Sí, a ver, es un arquetipo, ¿no? Es algo a lo que todas tenemos dentro y que creo que nos han apagado y, bueno, creo que está bien que trabajemos en volver a sacarlo, ¿no? Esa mujer salvaje.
I avui, per tant, jo estic amb dues dones salvatges, Júlia Pascual.
Hola, Gaspar. Ai, sempre amb aquestes. Jo...
L'últim programa...
Vaig treure la lleona.
Sí, per això.
Doncs jo penso que sí, jo crec que també és una de les coses que m'ha enamorat del llibre de la Sara Sarmiento. Per mi, jo sóc una terapeuta breu estratègica, no? Però a mi la Sara sap que Carl Jung m'encanta i parla del concepte de la sombra. La sombra sí. Com allò que reprimim en la nostra psique, però que és essencial de nosaltres. I per mi... La dona salvatge pot considerar-se la manifestació de la sombra positiva. És a dir, jo quan veig a una dona salvatge, les anomeno i els dic: ets la força de la naturalesa. Per què? Perquè veig una dona que és capaç d'identificar, mostrar i dominar la seva energia instintiva. Ofereix creixement i sanació que integra tot, no? I també les anomeno, i a mi m'encanta la portada del llibre de la Sara, perquè és un gran reflex el que jo sento, que és la dona que és capaç de cavalcar el seu propi tigre, el seu propi lleona, pantera... No sé si estàs d'acord, Sara.
Totalmente, totalmente. Aparte, yo esto, ¿no? La mujer salvaje yo la veo... cuando la gente habla de empoderamiento, de este tipo de cosas, parece que es solo como la fuerza, ¿no? Y no, para mí la mujer salvaje también tiene esa vulnerabilidad, ese poder acompañar a esa niña herida que fue, ¿no? Sin rechazarla. Y sí, esas partes normalmente están en nuestra sombra porque fueron rechazadas, ¿no? Ese poderío, ese, podríamos decir, autocompasión, pero en el sentido positivo, ese autocuidado, ese mirar por ella, pero mirar por los otros también. Yo creo que muchas veces efectivamente está en la sombra y sí, y es capaz de cabalgar en armonía, ¿no? Con ese tigre o esa tigresa que tiene dentro, leona, loba, lo que, como queramos representarlo, ¿no?
Sara,
totalmente de acuerdo.
I abans de continuar i d'aprofundir també en la nena ferida, per començar, una pregunta tècnica, perquè la nostra audiència coneix a la Júlia Pascual, perquè hem tingut la sort que ens ha acompanyat força vegades al programa, però a tu no... Quina diferència hi ha, insisteixo, per les persones que no coneguin aquests termes, entre la psicòloga i la psicoanalista?
Psicoanalista tú puedes ser, aunque no seas psicóloga, ¿no? Hay psiquiatras que son psicoanalistas también. Por lo tanto, podríamos decir que es una rama de la salud mental, no tanto de la psicología como tal. Y lo que nos diferencia básicamente es que nosotros solemos hacer tratamientos a largo plazo, que es algo que no se lleva mucho, que no está muy de moda, e intentamos hacer cosas profundas, ¿no? Reestructurar lo que sería el mundo interior de la persona y eso luego pues, se verá. En las relaciones externas. Y lo que más nos diferenciaría sería que nosotros trabajamos con el inconsciente, con esta parte desconocida, ¿no? Porque tú conoces partes de ti, pero no te conoces del todo, no recuerdas ciertos traumas o ciertas cosas que te pasaron en la infancia y tal. Y bueno, los psicoanalistas intentamos acceder ahí con algunas técnicas que tenemos y ver cómo eso está sobre todo influenciando el momento presente. No es tanto ir al pasado por ir, sino... pues ver cómo influencia el momento presente. Y luego, claro, la diferencia con la psicología, pues depende de qué rama de la psicología exactamente lo compares, ¿no? Por ejemplo, la cognitivo-conductual sería más centrada en el pensamiento y en las conductas, en modificarlo. Nosotros no, iríamos a algo más profundo, es distinto.
Sí, sí, en aquest sentit està a les antípodes de la Júlia Pasqual, només en aquest sentit, perquè en la resta hi ha moltes coincidències.
Sí, amb la psicoanàlisi així pura és just el contrari, però el llibre de la Sara Sarmiento jo li diria que està evolucionant el model de la psicoanàlisi, li diria, me lo llevo pa mi casa, li diria psicoanàlisi estratègica, on jo, com a terapeuta breu estratègica, m'he sentit molt identificada, perquè des del nostre model utilitzem una cosa que tampoc és racional en si. Pascal deia que hi ha dos accessos, l'accés de la raó i no donar-li res a la raó. Les dues coses són dues tragèdies. I és que nosaltres utilitzem la suggestió. La suggestió, la hipnosi indirecta. I que la hipnosi indirecta té mala premsa, la suggestió. La hipnosi amb trance crec que està més acceptada. L'altre té mala premsa. I què passa? Perquè ens costa molt tenir estudis racionals que verifiquin això. I doncs el llibre de la Sara està ple de simbolismes.
El memorable llibre per adolescents dels anys 80, El tigre de Mary Plexiglas, de Miquel Obiols. La protagonista fa que ell en diu una conjura al començament del llibre, on explica qui és i què pensa, i acaba amb les paraules: declaro que porto el tigre molt dintre meu i és com si fos jo mateix el tigre. L'anomenat tigre és allò que malda per sortir a l'adolescència, que en aquell moment potser fa estirabots i que amb el temps es convertirà en una dona forta, decidida, i, si no arrossega cap ferida, en una dona amb una bona autoestima. Però no arrossegar cap ferida d'infantesa és difícil, molt difícil, gairebé impossible. Diu la psicoanalista Sara Sarmiento: encara que tu no puguis recordar uns anys o els teus traumes, el teu cos sí que ho fa, i sense que te n'adonis, activarà mecanismes que et limitaran a l'edat adulta. Per exemple, quedar-te bloquejada quan discuteixis amb la teva parella o amb el teu cap. No perquè siguin males persones o els tinguis por, sinó perquè davant de conflicte el teu cervell activa el trauma passat i respon tal i com ho va fer en el seu dia. Alguns d'aquests exemples avui els posarem damunt la taula en aquest ofici de viure que dediquem a la nena ferida i a la dona salvatge. Diu Sara Sarmiento que la dona salvatge és gelosa de la seva intimitat, ensenya només el que vol mostrar del seu respecte a ella mateixa i la seva tribu. Tot això és la dona salvatge i també un objectiu, el de qualsevol adulta que encara no ha pogut eliminar la seva nena ferida. Et toca desplegar les ales i volar, diu Sara Sarmiento. Ser lliure, ser autèntica, ser salvatgement tu.
Indira Gandhi. Per alliberar-se, la dona s'ha de sentir lliure, no per rivalitzar amb els homes, sinó lliure en les seves capacitats i personalitat.
Hola, sóc Tomàs Aura, psicòleg i escriptor, i em fa especial il·lusió parlar d'aquest tema, ja que el meu segon llibre, que es diu Kintsukuroi, l'arte de curar heridas emocionales, traduït a més de 20 idiomes, parla sobre com gestionar les ferides, i com no, parlo de les ferides a la infància. Aleshores, què és el que és més important? Doncs mireu, quan els nois, les noies, quan som petits, no tenim tant recursos per gestionar el que ens està passant, no tenim experiència. I els nostres referents sovint són les persones que es provoquen mal, que ens ha fet aquesta ferida. De tal manera que la situació de desemparament és molt important. Què passa? Doncs passa que aquesta ferida que hem tingut l'hem de curar. I moltes vegades els clients, molts adults, són nens que encara no han curat aquesta ferida. Què podem fer? Doncs, bueno, el llibre ho explico amb molta calma, amb molt detall, però hi ha dues coses importants. Primer, reinterpretar el que ha passat i reinterpretar-ho ara amb l'experiència que tenim com a adult, amb el coneixement que tenim, amb l'ajuda d'un professional, si cal, llegint un llibre que et pot inspirar, i sobretot eliminar la culpa. perquè de vegades doncs, ens culpem a nosaltres mateixos per fer enfadar els pares, de vegades aquesta culpa neix dels pares que ens han fet creure que nosaltres tenim la culpa, i hem de poder perdonar, oblidar i sobretot perdonar-nos i eliminar aquesta culpa. Penseu que el passat és una influència, però no un determinant. Vol dir que en qualsevol moment podem trencar amb això. Que hem tingut mala sort, i hem anat a parar doncs, una família disfuncional, o que fos, un adult que ens va fer mal. I que, sobretot, no hem de seguir carregant amb aquest pes. Ja han passat molts anys, ja no som aquell nen del que van abusar o el que van ferir. Som uns adults i podem reorganitzar la nostra vida, centrar-nos en l'ara i dissenyar un futur doncs, que sigui bonic i que pugui compensar el que vam patir en el seu moment. Espero que us sigui d'ajuda, qualsevol cosa, durant tot el programa ho anirem desenvolupant. Vinga, una abraçada.
Sara Sarmiento, quan parles de nena ferida, estàs parlant de ferides d'infància només?
Bueno, infancia y adolescencia también realmente. Es verdad que los primeros años son fundamentales porque van a ser la base para luego la adolescencia. De hecho, ya Freud decía, ¿no?, que cuando llegamos a la adolescencia es un revivir estas partes infantiles. Pero bueno, en la adolescencia también puede tener sus propias heridas, desde luego.
Tu què entens, Júlia Pascual, per nena ferida, o sigui, així, a grosso modo?
Doncs la nena ferida per mi és una manera de metàfora per ajudar-nos en un procés dissociatiu de consciència, de doble atenció, que ens ajuda en el procés de sanar el trauma, a deixar de reprimir. Com he dit abans, doncs, la sombra de Jung explica que reprimim i rebutgem una part nostra i, per tant, les ferides han de fer mal o hi ha uns processos en el present a través de malalties, de trastorns mentals o malalties físiques, que amb una sanació psicològica ajudem a que la persona ja no reprimeixi, sinó que la reintegri, que ja no la rebutgi, sinó que les acomodi a dins seu. I doncs la metàfora de fer la nena ferida o l'adolescent ferida, que això també s'explica a la psicologia transaccional, no és que ens anem dissociant i que la gent es torni psicòtica amb això, no? Sinó que ens ajudi a sortir de nosaltres i abraçar aquella part, i és de nou un llenguatge suggestiu que ens ajuda a connectar àrees cerebrals que ens ajuden a sanar, perquè a vegades el llenguatge massa racional el que fa és estar més activat al lòbul prefrontal i ens oblidem del sistema límbic, que és el que qualsevol model de teràpia el que volem és que la persona tingui una superconsciència d'això i la tingui per sanar.
Sara, escrius en el teu llibre, pàgina 16, «Muchas personas te dirán que eres o quién eres gracias a tus traumas y experiencias dolorosas. Yo no lo creo así», escrius. «Para mí eres quien eres a pesar de lo que viviste, pero no merecías vivirlo. Creo que de la primera forma se romantiza», escrius, «el maltrato y el abuso. Sin embargo, con el enfoque que propongo se da énfasis a tu poder personal, a que tuviste que sobrevivir a algo que nunca tuvo que ocurrir-te. Per tant, no tu dius res de donar les gràcies a les persones que ens van fer mal. No hi ha res a agrair, dius tu.
Sí, efectivamente. Es que este mensaje lo he visto muchas veces, ¿no? De soy quien soy gracias a mis heridas. Yo no estoy de acuerdo. Es a pesar de ellas, ¿no? A pesar porque hay mucha gente herida que va por el mundo haciendo auténticas maldades, ¿no? Y si miramos su infancia, casi todos tienen trauma grave, ¿no? Pero tú, que tienes esas heridas, que puedes tener trauma grave, aún así has elegido intentar sanar, intentar hacer el bien, intentar ser buena persona, ¿no? Y claro que a veces se despertarán ciertas partes internas que son más agresivas, que están más dolidas, etcétera, etcétera. Pero eso no te hace mala persona, eso son secuelas del trauma y luego aparece pues ese dolor, esa culpa, esa sensación de malestar por haber hecho eso, ¿no? Y bueno, yo creo que eso dice mucho de la persona que aun teniendo heridas intenta estar en el lado bueno de la vida, ¿no? No tenían que haber pasado esas cosas. Es muy injusto que una niña, un niño, incluso un adulto pase cosas dolorosas, traumáticas, abusivas y no lo merecían. Aunque tengo que decir que es verdad que muchas veces para sanar esas heridas se hacen compensaciones, ¿no? Y si ves biografías, por ejemplo, yo que sé, de pilotos, de Fórmula 1, a lo mejor han tenido bullying y entonces para demostrarles que eran buenos, pues ¿no? Salen de ahí intentando triunfar en la vida. Però, aun así, no merecían haber vivido eso,
claro,
m'explico?
Jo estic molt d'acord amb tu, Sara. Jo sempre també dic que les ferides no ens defineixen, sinó que són portals cap a la nostra transformació, que és en el dolor donde encontramos a la loba que nunca murió dentro de nosotras. També hi ha una visualització que la ferida en si s'obre, obre, imagina't una ferida física, no? Ens obre la llum i que gràcies a aquesta obertura ens il·lumina allò que ha estat reprimit a la sombra. I doncs és que ben gestionada, ben acompanyada, ens pot ajudar a sintonitzar-nos amb aquesta dona salvatge que defineixes doncs, molt bé, però clar... Jo, un dels altres simbolismes, llegint el teu llibre que he vist, i a mi me matarà, Nardone, com escuche este d'esto, i us voy a decir algo muy junguiano, que és del tarot.
És el teu referent, eh?
Nardone. Sí, el Nardone és el mestre. Sí, el mestre de la teràpia breve estratègica. Doncs a mi tot el rato em portava a una de les cartes del tarot, que es diu La Força, que és el simbolisme d'una dona obrint la boca d'una lleona. I llavors, clar, aquesta capacitat de no solament identificar que tenim aquesta part salvatge, sinó identificar-la i saber-la gestionar. I una altra cosa que em ressonava molt és la idea de que cada matí és com si ens despertéssim acompanyades d'un, jo li dic una lleona, i no sabem mai si aquesta lleona aquell dia estarà tranquil·leta i passible i ens ho farà fàcil, o aquesta lleona estarà salvatge i ens voldrà agredir, o aquell dia haurà fugit, no? Per tant, crec que el treball és diari, en el qual aquesta part més visceral i salvatge de regulació emocional, d'adaptabilitat, d'entrenament, és diari i no acaba nunca, no, Sara?
Totalmente. Para mí, el proceso de sanación es día a día. Es un proceso en el que tú siempre puedes hacer más. También hay que descansar, tengo que decir, ¿eh? No hay que estar todo el rato, porque hay gente que se obsesiona con estar todo el tiempo en el mejorarme a mí misma, ¿no? Y ser mejor y controlar las emociones. No, o sea, precisamente la mujer salvaje también se permite la rabia, también se permite quizás la explosión, pero intentando hacer el mínimo daño posible, ¿no? Pero es una mujer que tiene todas las emociones, que las puede expresar, pero de formas, podríamos llamarlo controladas o socialmente aceptadas o que no hacen mucho daño, ¿no? Yo creo que esto, así que sí, la leona está ahí, pero como mujer salvaje tú puedes dominarla. Yo me imagino a la mujer salvaje como caminando, ¿no? Seguida de sus animales a través de un bosque y siendo ella la líder de esa manada interna que tiene de diferentes animales, partes, niñas, etcétera, etcétera.
Sí. Esteu parlant, evidentment estem parlant de dones tota l'estona, eh? Amb dues convidades, només volia aquí fer una petita... Ja em sento aquí com envoltat de dones salvatges i dic, a veure, i els homes no podem ser salvatges també, Júlia?
Fa salir la pregunta de la Sara, sí. Que és la que has escrit el llibre.
Se'ns dona permís, Sara, per ser salvatges sí, sí. o no? Sí, en el sí. sentit, no. ja se m'entén, espero que se m'entengui el sentit, que no se malinterpreti.
Sí. De hecho, bueno, no sé si lo digo en el libro y si no lo he dicho en redes sociales, segurísimo. Los hombres también pueden tener un hombre salvaje, por supuesto que sí, de hecho lo tienen, ¿no? Lo que pasa es que su trabajo es un pelín distinto normalmente al de las mujeres, ¿no? Ellos tienen, como lo digo en el libro también, en el tema de las energías femenina y masculina, normalmente los hombres, por su educación, por la sociedad en la que vivimos, tienen un masculino demasiado desarrollado y lo que tienen que hacer es conectar más con la parte femenina, ¿no? Que llamémoslo yin-yang, si queremos, para que no sea femenino y masculino. Con esa parte más sensible, más vulnerable, más que pueden llorar, que tienen que ir a cuidar a ese niño herido, por supuesto que sí. Lo que pasa que, bueno, el libro se enfocó en mujeres porque si no era un poco caos. Era de niño y niña herido y herida.
Totalmente.
Iba a ser un poco difícil ponerle el título y también acotar un poco ciertos trabajos que había que hacer que eran más para las mujeres y que quizá a los hombres no les hace tanta falta. Pero un hombre podría leerse el libro y podría hacer los ejercicios y le irían súper bien.
Marie Curie. No podem esperar a construir un món millor sense millorar les persones.
Escriu la Sara Sarmiento de Niña Herida a Mujer Salvaje. He escuchado infinidad de veces a pacientes y terapeutas repetir lo siguiente. Eran niños, no sabían lo que hacían. Bueno, mis padres me dijeron estas cosas, pero lo hicieron lo mejor que pudieron. O el famoso «hay que perdonar». Tu dius, Sara, no dius que aquestes frases no siguin certes, però cal arribar a elles, dius, després d'un procés i és possible que no les diguem totes aquestes frases de veritat. I si no es diuen de veritat, doncs malament, dius.
Efectivamente, o sea, este tipo de frases hay que tener muchísimo cuidado con ellas. En psicoanálisis siempre decimos que si tú pones la verdad antes de que el paciente exprese lo que tiene dentro, le taponas las emociones que tiene dentro, ¿no? Y vuelve a reprimir, que es una de las defensas por excelencia que hacemos para, bueno, para no enfocar cosas dolorosas, ¿no? Y para no ver cosas que no queremos ver. Entonces, puede ser cierto que nuestros padres lo hicieron lo mejor posible, algunos yo sigo manteniendo que no. Puede ser cierto que tenían niños heridos también y este tipo de cosas, pero si llegamos a estos mensajes muy rápido porque los hemos escuchado en redes sociales, porque nos lo ha dicho nuestro terapeuta, por el motivo que sea, podemos caer, como decía antes Julia, en una racionalización, ¿no? En decirnos estas frases pero no expresar todas aquellas cosas que tenemos dentro y que son las que necesitamos expresar para poder sanarlas. Volvemos a callar a una niña que está herida, que está enfadada, que puede tener muchísima rabia acumulada, muchísimo dolor, y le volvemos a decir, no, es que tus padres lo hicieron lo mejor que pudieron. Ya, pero es que me hicieron daño y necesito llorar ese dolor o expresar la rabia. Y luego cuando ya lo exprese, quizás puedo decir, oye, pues sí, pues ahora sí puedo entender mejor esto y ahora sí lo siento y lo hicieron lo mejor que pudieron, pero aún así me hicieron daño y me quedo con ciertas partes de ellos y con otras no, ¿no?
Sí, jo afegiria que en un procés de trauma moltes vegades, com també ha dit el nostre company, no recordem el record real, sinó ja amb el temps ens hem quedat atrapada en un flashback, en una sensació corporal, i que llavors quan portem el pacient a recordar, és increïble, i li ajudem a recordar, i com diu la Sara, a expressar cartes de la ràbia, lo que tenga reprimido pues en la sombra. I quan conseguimos a través d'aquestes tècniques que la persona tinc un ambient segur, en un lloc segur a expressar, la ment els hi porta records del present que ajuden a sanar el passat, que són records falsos, creats a teràpia, que ajuden a sostenir un passat dolorós, que a vegades és un passat que ningú se mereix viure, i com diu la Sara i apunta, això del perdó, a vegades no, hem de dir, no fa falta que el perdonis, perquè a vegades, com a terapeutes, és estratègic dir, millor que no el perdonis per fer un contacte zero. Doncs el fet de dir, es perdona o no es perdona, tal, s'ha de valorar a cada cas i la dificultat i la dependència emocional que la persona tingui doncs, amb la persona traumàtica, grups traumàtics o situacions traumàtiques.
I al cap dels anys, potser, quan ja ha passat tot, es pot perdonar, segons el vostre punt de vista? Pot perdonar la persona per tal d'alliberar-se de la càrrega al cap dels anys?
Bé, és que això, mira, ara li utilitzaré termes que tu corregeix-me, Sara, però sí. Això té a veure amb el que explica en el llibre del superjo, no? del superego. Llavors, el superego no solament són les normes socials i creades com institucions religioses que van posar la culpa per reprimir-nos, sinó que ens ha instal·lat un judici intern, que és el síndrome d'impostor, que parlem amb alguns programes i no sé què, que aquest síndrome d'impostor el que fa és reprimir-se i culpar-se. L'important no és tant el que ens obligui fins i tot una institució a que seràs bona persona per perdonar, sinó que la persona es senti lliure a poder anar amb la pantera, amb la tigresa, allà on va, i sabent que aquesta és la seva essència, el yin i el yang, i que també té aquesta part fosca que bonament intenta gestionar per no fer mal als altres.
Sara?
Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Para mí la parte del perdón depende del paciente que tengo delante, y si ese paciente necesita perdonar porque necesita quitarse esa carga, pues a por ello vamos. Pero si no quiere, no puede y necesita mantenerse ahí en el no perdón, por decirlo de alguna manera, pues eso también está bien, ¿no? Porque aquí hay un concepto de base que yo creo que está equivocado, ¿no? Parece que si perdonamos nos quitamos la carga a nosotros, y en realidad la carga se la estamos quitando al que hizo eso, ¿no? Y para mí, un perdón se da a una persona que realmente se arrepiente y que me ha pedido perdón y que ha intentado hacer una reparación, y si yo estoy preparada para perdonarle, ¿no? Porque realmente tú puedes no haber perdonado a una persona que te hizo daño en el pasado, pero tener una vida plena, porque tú has seguido construyendo tu vida, has trabajado tu trauma, has trabajado las sensaciones negativas que tiene tu cuerpo, etcétera, etcétera, pero eso no quiere decir que le hayas perdonado. Tú has colocado a esa persona en un lugar de, imagínate, un maltratador, y le has dicho, esta persona es mejor tenerla lejos. Y eso no quiere decir que ni que te tenga rabia, ni que te odie, ni que tal, sino simplemente te he colocado en el lugar que mereces en mi vida, porque eres una persona que si te acercas a mí me puedes hacer mucho daño, o que me hiciste tanto daño en el pasado que considero que no deberías estar en mi vida en el presente, ¿no? Y yo creo que eso también es salud mental, no es solo ser buenas personas y perdonamos a todos y les damos una segunda o tercera o cuarta o quinta oportunidad, sino el decir, bueno, como estoy sanada, como me estoy trabajando, hay personas que no puedo tener cerca, porque eso es respetarme a mí misma, ¿no? Esto es lo que yo puedo aportar ahora mismo.
La brúixola de la sanació, Sara, es divideix en quatre temps, dius, en quatre esferes i quatre bases. Els quatre temps són el passat, el present, el futur i la presència. Les quatre bases són l'autoconeixement, l'autocura, la tribu, la connexió amb el sentit vital. Bé, tu ja els desenvolupes en el llibre i des d'aquí convidem a llegir el llibre, però si hi ha algun aspecte a la Júlia que li hagi cridat més l'atenció i que vulguis destacar, a mi, per exemple, el de la presència, que és tot l'àmbit espiritual, a mi, per exemple, m'ha cridat molt l'atenció perquè no el solo trobar en llibres de psicologia, Diguem-ne, tu creus que aquest àmbit, endinsar-se en l'àmbit de l'espiritualitat, ens pot ser molt útil a nivell psicològic?
Sí, para mí sí. De hecho, yo sí tengo aquí libros, tanto, bueno, desde el psicoanálisis, por supuesto, la parte de Jung es muy espiritual, pero hay otros psicoanalistas que han metido la espiritualidad en sus obras. Y luego también en la parte de trauma, curiosamente, me encuentro muchísimos autores que meten esta parte de espiritualidad. Claro, ahí en espiritualidad cada uno tiene un concepto de espiritualidad, ¿no? Para mí es el sentir plenitud en la vida, el sentir que formas algo, o sea, parte de algo más grande que tú, de este universo, maravillarte con un paisaje, con un amanecer, con las estrellas en el cielo. Para mí eso es espiritualidad. Pero para otra persona será otra cosa, ¿no? Pero es la conexión con esto que te ata a la vida y que cada día cuando te levantas te apetece levantarte, porque hay algo que te da sentido a tu vida, ¿no? Que dices, yo estoy en este camino y estoy en este mundo y me gusta estar porque hay esto que me llena el alma, ¿no? Para mí eso es la espiritualidad y es la que yo hablo en el libro. Y claro, hay que desarrollarla porque, de hecho, por ejemplo, en las depresiones muchas veces lo que se ha perdido es esa esperanza futuro, ¿no? Esa capacidad de disfrute, de conectarse a eso que te encanta. Y para mí es fundamental, fundamental trabajarla para que el paciente no solo mejore sus traumas, sino que también ame a la vida.
No sé si, Júlia, vols afegir alguna cosa?
Doncs això és revolucionari, no? Un llibre de psicoanàlisi on s'atreveixi a escriure sobre espiritualitat, on s'atreveix a fer doncs un esquema, una epistemologia nova, doncs és realment, invito a la lectura. Jo vaig parlar amb la Sara, doncs, i explicar els quatre elements, no? hi havia, no sé si és una fe de rates, però em faltava una terra, no? Hi ha el foc, la terra, aigua i aire, i això que explica la Sara no és nou, és a dir, la filosofia grega antiga, on nosaltres també, des del llenguatge metafòric i suggestiu de la teràpia estratègica, parlem, no?, d'aquests elements, però nosaltres portats des del camp de la metàfora, sense fer aquesta epistemologia que tan brillant has fet, i em sembla meravellós, sincerament. Si ajuda, endavant.
Bé, tu, a l'hora de donar eines pel present, que en dones moltíssimes, ens han cridat l'atenció algunes, no? Tu, de fet, ja fa temps que parles també a les xarxes socials de les perfectes imperfectes com filosofia de vida. Dios, hace unos años creé un concepto para referirme a mi comunidad de mujeres, comencé a escribir textos para ayudarlas y dios que això ha anat evolucionant al llarg dels anys, però en què consisteix aquestes perfectes imperfectes de dones que se senten diferents i fora de lloc, que no han trobat el seu lloc, dius tu que amaguen la seva verdadera forma de ser perquè gairebé ningú no les entén.
Sí, esto básicamente nace de las personas reales, ¿no?, que me encuentro tanto en terapia como en las redes sociales, que me escriben, que van a mis retiros, a mis círculos de mujeres, y son gente que normalmente se siente incomprendida y gente que se ha tenido que apagar, que ha tenido que crearse un, lo que Winnicott llamaría un falso self, para que sus padres les quieran o para encajar en el colegio o que en el trabajo la respeten, y tienen partes que están totalmente escondidas, ¿no?, y que muchas veces se avergüenzan de esas partes, y cuando se atreven a hablarlo en voz alta se dan cuenta que es que la que está al lado también las tiene, y la que está al lado, y la que está al lado, y la que está al lado, ¿no? Y toda esa imperfección que ellas pensaban que tenían dentro simplemente es humanidad. O sea, no son imperfectas, ¿no? Y simplemente son humanas y están intentando, lo digo también en el libro, alcanzar un ideal que es irreal, que no se puede alcanzar. Esto lo desarrollo todo en el libro, son partes muy importantes. Y se frustran porque no llegan a este ideal, ¿no? Y es como, es que no vas a llegar, porque el ideal por definición no se puede alcanzar y tú eres un ser humano. Entonces no puedes llegar a este ideal, ¿no? Entonces dejan de frustrarse y empiezan a quererse tal como son.
I com diu Sara, en aquesta búsqueda de la perfecció, d'aquest ideal que moltes vegades ens estan manipulant la societat que comprem o que anem, la persona es va desconnectant, no?, dels seus pensaments, dels seus sentiments, dels seus records, i no solament, sinó del seu sentit d'identitat. I per això, doncs, en la lectura del teu llibre ens recordes, doncs, com a dones, on hi ha dels nostres ancestros, no?, que se nos decía de las mujeres, pues estábamos en tribu, nos ayudábamos las unas a las otras, no nos daba miedo, no?, sentir, cantar, cridar, no?, i pues a través de l'art, la creativitat, doncs gestionar i treure sense vergonya aquestes emocions que a vegades en aquesta societat doncs sembla que no ens deixen ser, sinó que ens obliguen a ser d'una determinada forma, no?
Sí, ara en parlarem de la tribu, d'aquest sentiment de pertanyença. Només per acabar, les perfectes imperfectes sobre aquest tema, Sara, dius que muchas odian su cuerpo o lo hicieron en el pasado. Lo maltratan de mil formas diferentes, intentan modificarlo su cuerpo para gustarse más, sin darse cuenta de que a su cuerpo no le pasa nada, sino que es la sociedad la que impone cánones enfermizos imposibles de alcanzar, Dios.
Sí, bueno, yo creo que aquí, si no todas, casi todas las mujeres tenemos esta experiencia de vernos la celulitis, los michelines, la piel seca, lo que sea, y pensar que está mal, ¿no? Y si nos vamos a otra época en el pasado, las mujeres rellenitas, o incluso en otras culturas a día de hoy, son más valoradas, ¿no? Entonces, a mí esto me hace pensar, vamos a ver, mi cuerpo no nació para gustarle a nadie, ni a los hombres, ni a otras mujeres, ni para competir contra ellas, ni para llegar a estos cánones que nos ponen que tenemos que llegar como si no estuviéramos ahí fuéramos inferiores. Mi cuerpo nació para que yo pueda bailar, correr, vibrar, hacer la digestión, ¿no? O sea, estar en el mundo y ocupar mi espacio y expandirme. No nació para llegar a estos cánones, ¿no? Y me parece muy injusto que muchas mujeres estén presas de esas dietas que hacen o de ese ejercicio excesivo, de esa falta de disfrute, de estar comprándose ropa o lo que sea para ocultar zonas de su cuerpo o incluso pasar calor en verano porque no quieren mostrar partes de su cuerpo, cuando es que a su cuerpo de verdad que no le pasa absolutamente nada, absolutamente nada. Una cosa es cuidarse el cuerpo, comer bien, hacer deporte, yo qué sé, ponerte la ropa que tú crees que te sienta mejor porque te ves guapa y porque te sientes bien con ella y te da confianza o lo que sea. Y otra cosa es esconderte, obsesionarte, maltratarte, como digo en el libro, y es muy injusto, muy injusto. Yo creo que hay que cuestionar a la sociedad, no al cuerpo. Al cuerpo no le pasa nada, nadie nace con el cuerpo mal, ¿no?
Sí, sí, en aquest sentit, tu, Júlia, a la consulta veus molt de patiment per part de dones?
Molt, molt, molt.
En relació al cos que haurien de tenir?
Sí, sí, hi ha tot de trastorns psicològics en relació a això, trastorns de conducta alimentària, dismorfofòbia, ara l'altre dia parlàvem dels filtres del TikTok i el mal que estan fent, doncs això segurament no ho eliminarem, però sí que a vegades hi ha una altra frase de Jung brutal que diu: no estamos aquí para curar enfermedades, sino que la enfermedad está aquí para curarnos a nosotros. Els treballs amb el tema de la imatge corporal ens ajuda molt a connectar amb la dona salvatge, en aquesta capacitat de resiliència. És a dir, potser no podrem canviar l'entorn, però sí aconseguir adaptar-nos d'una manera per superar i créixer front a aquesta adversitat que estem tinguent constantment i deixar-nos i atrevir-nos a ser el més autèntiques possibles, tenir connexió amb la naturalesa, sentir-nos amb llibertat emocional i extreure aquesta força interior per superar obstacles que moltes vegades amb aquestes imatges d'animals, com estem dient la Iova, no? I la Shakira també, en el seu malestar quan el nostre Piqué li va fer tant de mal, doncs no parava d'extreure cançons de la loba herida, de la loba herida. Doncs aquest és el llenguatge moltes vegades que cura. I la Sara i jo discutim molt. I com ho estudiem això? No ens fan cas, no?
Simone de Beauvoir. No naixem com a dones, sinó que ens hi convertim.
Vull recordar-te, escriu la Sara Sarmiento, que no et mereixes sentir-te malament amb tu mateixa perquè en el passat i fins i tot en el present hi va haver persones que no et van saber valorar. És hora que t'estimis tu mateixa i que busquis vincles en què et sentis valorada. Et toca viure de manera més conscient, connectada i autèntica. Dona, escriu la Sara Sarmiento, ha arribat el moment d'udolar i rugir i de lluitar pel que vulguis a la vida. Deia Sara Oscar Wilde que estimar-se un mateix és el començament d'una gran amistat.
Sí, desde luego, es muy complicado cuando vives contigo misma y no te quieres a ti misma. Y en psicoanálisis, sobre todo la parte más relacional, porque hay diferentes escuelas dentro del psicoanálisis, lo que tenemos claro es que tu autoconcepto, como tú te ves, al final se ha construido a través de las miradas de otras personas. Y si has tenido la mala suerte de caer en una familia o en un entorno donde la crítica, la humillación, los comentarios estos que parecen buenos pero llevan un puñal escondido, que son los más complicados de detectar, estaban presentes en tu día a día, pues posiblemente internamente tienes este discurso contigo misma y realmente a tu niña, la niña que fuiste o el niño, realmente no había nada malo en ello, ¿no? Pero te lo han hecho creer así. Y ahora de adulta te sientes mal por esos discursos que ya se te han olvidado que estaban en tu casa, que han pasado desapercibidos, ya forman parte de tu inconsciente y forman parte de tu forma de hablarte, verte, pensarte y sentirte. Entonces sí, esto hay que ir modificándolo, profundizando en ello y dándonos cuenta de dónde vienen esas palabras y que no son reales, que hay otra realidad que no nos mostraron y no nos relataron.
El principi de realitat, escriu també la Sara, t'ajuda a entendre que buscar la gratificació immediata i viure eludint el dolor és impossible i, en conseqüència, frustrant i dolorós. De fet, una gran part del patiment mental, dius, ve per això, per intentar fugir de la realitat. Ens ho pots explicar una miqueta?
Sí, bueno, el principio de realidad es uno de los conceptos más importantes del psicoanálisis y básicamente es entender que, yo siempre pongo el mismo ejemplo, si yo quiero ser psicoanalista no puedo serlo en 3 meses, es imposible, tengo que estudiar mucho, tienen que pasar muchos años, tengo, y realmente es un proceso de toda la vida, ¿no? Nunca dejamos de estudiar y tengo que asumir eso. Yo tengo que, cuando quiero algo, tengo que decir, vale, ¿cuánta energía me va a conllevar? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto esfuerzo? Todas estas cosas. Si yo pretendo conseguir algo en una semana, algo que dura, que lleva 3 años, 5, me voy a frustrar y voy a pensar, que esto es lo que hace mucha gente, que es que no soy capaz, que soy inútil, o que tengo mala suerte, y esto no es así, ¿no? Y esto lo vemos muy claramente la gente cuando va al gimnasio y quiere abdominales, y los quiere en 2 semanas o en 2 meses, y como no lo consigue, dejan de ir. Es que a lo mejor necesitas 5 años o 6 para conseguir ese cuerpo dependiendo de tu genética, ¿no? Entonces, el tener el principio de realidad presente, lo que ayuda es a centrarnos y luego saber a qué batallas quiero entrar y a cuáles no me interesa. Yo puedo querer algo, pero decir, puf, esto me va a llevar mucho esfuerzo, mucho dinero, mucho tiempo, mucha energía, y no me apetece ponerla ahora ahí, y entonces tengo que hacer el duelo o asumir que ahora mismo no es el momento, o que esto en mi vida ya no lo voy a tener porque no quiero poner mi esfuerzo ahí. Esto sería el principio de realidad y creo que es una de las cosas más saludables que podemos hacer.
Pel que fa a les relacions abusives, si estem en el present, dius que el primer pas per transitar el camí de la nena ferida a la dona salvatge consisteix a identificar les persones del nostre entorn que ens limiten, ens bloquegen i ens impedeixen avançar. Clar, comences parlant dels narcisistes, que aquí la Júlia Pasqual li podria dedicar una tesi doctoral, Júlia? Sí. Que portes ja anys parlant a partir del teu primer llibre, que per cert, ben aviat tornaràs al programa, espero i desitjo presentar el teu segon llibre,
Sí, molt, molt anhelat, No te comas el coco.
Muchas ganas de leerlo, Julia, muchas.
Tengo ganas que os llegue ya.
Ben aviat, ben aviat. Doncs bé, en fi, tu creus que aquest seria un primer pas també, Júlia, a l'hora de començar a posar límits?
El que passa és el que escriu a la Sara, que és difícil identificar-los quan estan a casa teva, quan són aquelles persones que més et diuen que t'estimen i són els que més mal et fan, que... I doncs ella fa una classificació de les filles com hem sigut ferides de diferents formes. Llavors aquí es ve la ambivalència, que és la dissonància cognitiva, que diuen els terapeutes cognitius conductuals, que és la primera cosa que, amb el que es forma el vincle traumàtic amb les persones que estimem, mares, pares o germans. És molt difícil d'identificar, molt fàcil potser de llegir, però potser fins i tot pel procés d'estar traumatitzades, que és la dissociació, podem pensar que això no va amb nosaltres. I potser aquest llibre està caigant a tu o estàs escoltant aquest podcast i és per tu, perquè potser val la pena llegir-te si et ressona alguna cosa o estàs tinguent interès en això. Potser tens aquesta ferida que no vols atendre, però en el fons estàs dissociat. Què vol dir? Que això del perfeccionisme que t'està dient la Sara et ressona, perquè moltes vegades la dissociació és aquí, amb objectiu, rere objectiu, rere objectiu, rere objectiu, anar amb el pilot automàtic i oblidar-te a ser. I a ser què és? Ai, quan et parlen de meditació o mindfulness, o tenir temps fins i tot d'anar al gimnàs o d'anar a fer art i pintura, dius, ai, quines tonteries, no tinc temps per perdre temps. No és perdre temps, és temps per ser.
Si tu convides precisament això en el teu llibre amb diferents pràctiques en la recta final, Sara.
Sí, la parte final del libro es todo un camino, ¿no? El final del camino, que en realidad es de por vida, y es una estrategia, podríamos decir, un plan de acción, como digo en el libro, para poder pues tener tu vida plena y conectar con esa mujer salvaje, hombre, si eres hombre y lo lees, y poder vivir lo más plenamente posible y lo más saludablemente
posible.
Fins
i tot per guanyar més diners, dius.
Sí.
No talles un pèl.
Claro, porque para mí, o sea, la mujer salvaje es una mujer que también es independiente económicamente y que no tiene ningún miedo a tener el poder. Como dicen las feministas, no queremos estar empoderadas, queremos tener el poder, ¿no? Pues esto es igual. Es una mujer que no tiene miedo a tener el poder, a ganar dinero, a todo lo que se le ponga entre ceja y ceja, ¿no? Y va por ello y va sanando esa relación que tiene con ciertos elementos que muchas veces a las mujeres principalmente o a las personas a lo mejor de clase media, baja, parece que no tenemos que tener acceso a ello, ¿no? Y es como, no, yo puedo ir hacia allí y quiero y voy a poner todos mis esfuerzos en ello.
Ens queden 4 minuts, però et volia preguntar abans d'acabar i tornar a escoltar també la Júlia Pasqual, a banda de protegir-nos de les persones narcisistes, m'ha cridat molt l'atenció el fet que diguis que també ens hauríem de protegir de les persones garrapata. Sí. ¿De qué estás parlant?
Bueno, esto lo he visto varias veces. Son personas que te pueden tratar bien, incluso les puedes caer bien, pero se aprovechan de ti. Es decir, tienen también relación con los narcisistas, evidentemente, pero no son tan genéricos como los narcisistas, ¿no? Son personas que, pues si tú tienes éxito, intentan aprovecharse de tu éxito, pero cuando tú caes, si es que caes en algun moment, ja no les interesses tant, m'explico?
L'exemple del negoci que poses és teu, és real?
Sí.
O sigui, va passar amb un amic, que és clar, anava tu t'entregaves molt a aquest negoci i l'amic com si diguéssim vivia de renda, fins que el negoci va ser un èxit i després l'amic et va reclamar, l'amic entremig se n'havia anat i es va apropar i et va reclamar la seva part.
Eso es. Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado con esto, ¿no? O que tú, por ejemplo, esto pasa en la universidad, todos hemos tenido esta experiencia de hacen un grupo para hacer un trabajo, no sé cuántos hacen el trabajo y se esfuerzan y van todos los días a la biblioteca y hay otros que no hacen nada y luego el 10 se lo ponen a todo el mundo, ¿no? A eso me refiero, esa persona que no hace nada, pero el 10 sí se lo quiere llevar y se enfada si no se lo ponen a él también, es la persona garrapata, ¿no? Es un comportamiento de garrapata, ¿no? Me cojo aquí y succiono todo lo que puedo, pero yo intento hacer lo mínimo posible, ¿no? Yo los denomino así, pero tienen otras...
Jo els hi dic nombres. Narcisistes encoberts, pues, perquè hi ha també diferents tipus, o sigui... Mil, que a tot això me ressona el que us havia dit, no? Que nosaltres és com si portéssim un tigre al costat. I clar, si no tenim el coratge de fer algun moment de la vida sanar o recordar aquelles ferides, perquè tots portem ferides, eh? Tothom tenim patiment humà, però és que d'això es tracta de viure, i per això... Sí. Però clar, les ferides que estem dient grans de la vida, doncs si no fem un procés de sanació, aquest no podrem ser dones salvatges. Per què? Perquè, per una part, pot ser que miris i on està el tigre? Se ha ido huyendo, está huyendo todo el día. O bé, dius, hostia, yo cuando me levanto es que no puedo con él, mi tigre está encima mío, que cansado todo, me pesa todo, tal y cual. O bé, l'altra defensa, quan t'aixeques, veus que el tigre tot el dia t'està agredint amb missatges, eres fea, eres gorda, no seràs capaç, però tu de què te crees, no sé quantos. I realment, fer un procés de sanació del trauma ens ajuda a tenir més dies que quan ens aixequem aquest tigre està tranquil·let i això, clar, ens fa la vida molt més fàcil i no oblidem, el tigre no desapareix, està allà i ens ajuda a despertar i dir, jo també porto aquest tigre, aquesta dona salvatge amb mi i rugeixo i rugim quan ens fa falta.
Senyores salvatges, Sara Sarmiento, Júlia Pascual, un plaer. Gràcies, Sara, per haver-nos presentat aquest De niña herida a mujer salvaje. Una abraçada des de Barcelona.
Muchas gracias a vosotros y nada. Gracias por esta oportunidad.
Fins una altra. Gràcies, Júlia Pascual. Fins ben aviat.
Moltes gràcies, Gaspar, i un abrazo muy grande, Sara. Gràcies per este libro.
A Catalunya Ràdio, l'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández.
I tancant l'ofici de viure, Sergi Torres, avui parlant-nos de l'ego, de dues possibilitats de veure o de percebre l'ego. Endavant, Sergi, quan vulguis.
Gràcies, Gaspar. Sí, l'ego, no? El famós ego, que també dins del món de l'espiritualitat sovint el veiem com un objectiu a destruir o a eliminar de l'equació. I sí que és cert que la manera, ara ho veurem, però la manera en la que utilitzem l'ego és com a límit, però en realitat el que està representant l'ego és un enfoc de la ment. És una lent de la ment que ens permet aproximar la consciència al fet personal i ens permet existir, viure i explorar el fet personal. Això, quan ho mirem des de prop, ens permet donar-nos compte de que sovint, quan fem aquest enfoc, el que fem és identificar-nos amb l'enfoc, amb allò que enfoquem. Llavors, tot el que nosaltres veiem de nosaltres mateixos, tot el que nosaltres pensem de nosaltres mateixos, seria la concepció egoica. Curiosament, el que pensem de nosaltres mateixos es fonamenta en la mateixa concepció. És a dir, el que jo penso de mi es basa en el que jo penso de mi. I aquí és on tanco el cercle i converteixo la meva perspectiva personal en una espècie de gàbia mental, on em costa molt sortir, on el que jo penso és com jo ho penso, el que jo veig és com jo ho veig, el que jo dic és com ho dic, i aleshores em genero d'un enfoc una incapacitat, quan en realitat un enfoc que permet, per exemple, un telescopi, un microscopi, el que ens proporciona és una visió més propera per seguir explorant. Quan veus que l'ego és un enfoc de la consciència i a través d'aquest enfoc pots explorar a través de les relacions, per exemple, la teva pròpia consciència, és un aspecte de l'ego creatiu que no solem utilitzar, de fet, desconeixem. Perquè el procés cognitiu que hi ha al darrere d'identificar-me amb el que veig, no el veiem, perquè l'ego no veu. Es veu a través de l'ego, però l'ego en si mateix no té visió. Llavors, observar quan estic identificat amb l'ego és molt senzill, Gaspar, perquè en el moment en el que em veig a mi que estic rebutjant alguna cosa o que estic defensant una idea, vol dir que estic aferrat a aquella imatge meva. Per tant, aquell és el punt clau per dir, ah, ok, no estic aferrat a això, és només un enfoc que em permet obrir-lo. Aquesta és la utilització de l'ego que oferim avui.
Ara se'ns acaba el temps, però si et sembla bé, la setmana que ve podem continuar parlant i et preguntaré si podem viure sense ego, és a dir, si podem viure sense el telescopi. Això serà la setmana que ve. Gràcies, Sergi.
Gràcies.
Una abraçada.
Gràcies,
als oients i a les oients també, moltes gràcies en nom de la Rosa Silloé, d'en Víctor Villar, de la Núria Ventura i de la Blanca Busquets.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be miles away. If the fates allow, until then we'll have to muddle through somehow. So have yourself a merry little Christmas now. Yourself a merry